tot costa.
Diu Dro que ha triat el PSG perquè és el millor lloc per continuar creixent com a jugador. Una afirmació prou agosarada tenint en compte que el Barça i Flick el van fer debutar al primer equip amb 17 anys. Tot el respecte per la seva decisió, que tingui sort i zero drames. Si vam sobreviure a la sortida d'Ilaix i fins i tot a la de Messi, crec que podrem resistir la de Dro.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts, 27 de gener de 2026, vigília de l'última jornada de la fase de grups, de la fase de Lliga, en diuen ara, de la Champions, és a dir, Barça-Copenhagen demà al Camp Nou, amb la lluita pel top 8 ben oberta. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament de cara a aquest partit de demà a les 9 del vespre. Pel que fa al Copenhagen, ara mateix fa la inspecció de camp de l'estadi on jugarà el partit i després podrem sentir l'entrenador. Tots els partits, els de demà, juguen, recordem, en horari unificat. Es concretaran els 8 equips que passen directes als vuitens de final, els 16 que disputaran la repesca i els 12 que queden eliminats. Recordem que el Barça està en una posició molt favorable, ha de guanyar el partit i fer el mateix que els que té per darrere i aleshores passarà a vuitens de final directes evitant-se la repesca. Ferran Torres ha estat la novetat a l'entrenament del Barça d'avui, té opcions de tornar a la convocatòria, en canvi ja ho sabeu que són baixa Frenkie de Jong per sanció i Pedri, Gavi i Christensen que estan lesionats.
D'aquí un moment escoltarem Flick i també Dani Olmo que ha acceptat, si és que li vol donar Flick, el paper de timó al mig del camp, és a dir, exercir de Pedri el dia que faltaran el crac canari i també Frenkie de Jong a l'11.
I ja és oficial, ho deies ara, Dro ja és jugador del PSG. El club parisenc pagarà en terminis 8,2 milions d'euros pel jugador del planter blaugrana.
Avui, al marge d'escoltar les primeres impressions de Dro ja com a jugador del PSG, anirem cap a París amb el José Barroso perquè ens expliqui quin és aquest pla revolucionari que tenen els francesos perquè Dro consideri que la seva carrera progressarà més a París que a Barcelona.
I l'Espanyol s'ha reunit aquesta tarda amb els representants del Comitè Tècnic d'Àrbitres i els hi ha comunicat, segons explicava el mateix Espanyol, que, vaja, els ha demanat explicacions d'una sèrie d'actuacions concretes dels últims partits i ha demanat unificació de criteris al col·lectiu arbitral. Això ho hem sabut a través d'un comunicat del mateix Espanyol ara fa una estona. Per cert, que el CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, ha admès l'errada del VAR, que hauria d'haver entrat a assenyalar la falta prèvia al penal favorable al València dissabte. En canvi, consideren que l'acció en si era penal. És a dir, allò consideren que està xiulat, que és punible. Bé, és dubtosa, però ells consideren que allò està ben xiulat. Ara bé, la falta prèvia consideren que s'hauria d'haver xiulat al camp i, si no, hauria d'haver entrat en rescat al VAR.
Per una vegada coincidirem, com es diu aquest espai?
Espacio de revisió?
Espacio de... Tiempo de revisió?
Ah, tiempo de revisió, sí.
Tiempo de revisió i coincidirem. El penal el pots arribar a discutir, la falta prèvia era com un piano de cua amb folre i manilles, com ahir vam comentar el baròmetre i, per tant, estava del tot justificada l'emprenyada de l'Espanyol.
A tot això, el Girona va empatar ahir amb el Getafe amb un gol a la penúltima jugada de Vitor Reis. Dic a la penúltima perquè a l'última Ter Stegen va rescatar aquest punt que acabava de guanyar el Girona en un xut que va estar a punt d'entrar, però aquí el porter alemany cedit pel Barça, en el dia del seu debut, va poder lluir-se.
Aturada amb el genoll.
Sí, sí.
Una aturada de marca de la casa de Ter Stegen, que va fer les delícies, entre d'altres, d'Eduard Solà. Ara, d'aquí una estona, comentarem amb ell el debut de l'alemany i també aquest empat amb regusta victòria per com es va produir de l'equip gironí.
El Girona és ara desè amb 25 punts a la Lliga, 4 per sobre del descens. Tornant a la Champions, avui hem sentit Mourinho i ara sentirem Arbeloa en la prèvia del Benfica-Madrid. Ara el sentirem, vull dir que ara farà la roda de premsa i després la Sonia Lear o la Ruth Vilà ens explicaran què ha dit. Mourinho ha aclarit que la seva crítica als clubs grans que contracten entrenadors sense experiència no anava per Arbeloa, perquè potser no va ser el millor jugador del Madrid, diu, però sí el millor home del Madrid a la seva etapa. És un dels seus nens i, per tant, li té tota l'estima del món i no el volia criticar en cap moment.
Tot i que ell ha afegit, i després ho escoltarem, ha afegit: és que a Itàlia s'han pensat que ho deia per Kibu, l'entrenador de l'Inter, a qui ell va tenir de jugador al mateix Inter. A Espanya s'han pensat que ho deia per Arbeloa, i no, però tampoc no ha quedat gaire clar per qui ho deia. En fi, ho va formular de la pitjor manera possible perquè tothom es pensés que era algun dels seus niños, en fi.
En tot cas, la reflexió continua sent la mateixa, sí, de Mourinho. Sí. És a dir, una altra cosa és que li estimi molt Arbeloa, però sí, la seva sí. Reflexió és que no entén el per què un club gran com el Madrid fitxa un entrenador sense experiència. A l'Europa femení de waterpolo de Funchal, la selecció espanyola juga un quart de 10 contra l'anfitriona, contra Portugal. Recordem que Espanya va perdre en el seu debut davant Hongria. Per cert, que Nona Pérez l'han triat millor waterpolista europea del 2025. A l'Open d'Austràlia de tennis ja tenim els 4 primers semifinalistes, el quart masculí. Carlos Alcaraz ha derrotat amb claredat l'australià Àlex de Vigneaur per 3-16-0 i lluitarà contra Zverev.
De fet, ja tenim un finalista perquè ja sabeu que Zverev és el número 3 mundial, però també és aquell tenista que no guanya mai els partits que se suposa que hauria de guanyar, per tant...
Ja dones per fet que passa Alcaraz,
ja,
no?
Ja el pots apuntar.
L'apunto i demà passem comptes.
No, demà no.
Bé, demà no, demà passat. D'aquesta matinada, Musetti contra Djokovic i demà al matí Ben Shelton contra Jannik Sinner. I el quadre femení passen a les semifinals Arina Sabalenka i Elina Svitolina, que han eliminat per 2-16-0 i Bajovic i Coco Gauff respectivament. Per cert, que a Melbourne avui han arribat als 45 graus a la pista, cosa que tot ha semblat bastant normal, però que no deixa de cridar l'atenció per molt que passi cada any. Però 45 graus a la pista és...
No és que passi cada any, és que ha passat aquest mateix any.
Sí, sí.
Fa 4 dies hi va haver un sideral de por perquè Sinner gairebé es desmaia. Va sí, sí. Demanar que tanquessin la pista, cosa que a tothom li va semblar molt malament. I bé, és que fa molta calor a Austràlia aquesta època de l'any.
Sí, sí. I en motor, al circuit de Barcelona-Catalunya només han completat la segona jornada de testos de pretemporada de Fórmula 1, dos equips, Ferrari i Red Bull. En una jornada marcada per la pluja, el millor temps l'ha fet el Red Bull del neerlandès Max Verstappen. La temporada oficial, recordem, comença el 8 de març.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem, què us ha semblat la marxa de Dro al PSG? I us oferim dues opcions. Una gran pèrdua o no és cap drama? És a dir, on us situeu? És una gran pèrdua i quina llàstima, i el Barça ha de posar remei d'alguna manera aquestes sortides de jugadors joves que es van produint cíclicament cada X anys. O bé, això no és cap drama, demà passat tindrem un nou Dro, probablement el juvenil. Què us ha semblat la marxa de Dro al PSG? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
El juvenil o fins i tot el primer equip, perquè ha estat marxar Dro i ha tornat a les convocatòries Toni Fernández, que el teníem així com mig arraconat al Barça Atlètic. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia del senyor Miguel Rico. Hola, Miguel. Bona tarda.
Bona tarda, ningú.
Tot en ordre?
Ja et vaig dir la setmana passada que no conec a ningú que ho tingui tot en ordre.
I l'anterior, i l'anterior. Jo t'ho pregunto per
rutina.
Per fer la punyeta, perquè hi ha molta gent que li molesta molt.
No, però hi ha coses que es donen per fetes i convé aclarir-les. Si és cada setmana, doncs cada setmana.
Efectivament, sí, sí. A mi em sembla, com és d'educació, pregunta cada setmana si tot en ordre.
Sí, sí.
Perquè també li preguntaré a la Gemma Mallorca. Hola, Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, sí.
Veus? Sí.
Bueno.
Cadascú, no, tot.
Cadascú cadascú a la seva manera.
Després ens farem un selfie, és la primera persona que conec.
És una qüestió generacional, Miguel.
Que no li creix el nas després de dir-ho.
O potser és que li va tot bé, escolta. I a veure com li va l'Òscar García. Hola, Òscar.
Hola, què tal?
Tot bé?
Sí. De les coses que no van bé, no me'n recordo.
Molt bé. Aquesta és una, bona actitud. En fi, amb ells tres i amb tot l'equip del programa, de seguida passem a repassar la informació esportiva del dia, que avui, lògicament, arrenca amb la prèvia del Barça-Copenhagen de demà, però abans el recordatori que tot costa una dècada.
Costa una dècada.
Va ser una rua més curta, no? Toronto van ser 6 hores, aquí vam tindre 30 minuts.
El Sant Hilari, hi ha alguna cosa a dintre? És a dir, realment tot allò t'ho fots de cop?
Quin d'ells?
Home, jo crec que el primer és més bèstia.
Aquest està plena.
Tot costa una dècada.
Aquest era Marc Gasol, avui president del bàsquet Girona, en el seu dia, en aquest dia concretament, campió de l'NBA després de guanyar-la amb els Toronto Raptors i sent crac a la pista i també a la celebració. Parlàvem d'un Sant Hilari, i és que el tio es va fotre, diria que era una ampolla de vi.
Cervesa, no?
Cervesa?
No recordo,
era molt
crec
gran,
que era cervesa.
Bé, és igual. Va fer una exhibició atílica a l'altura del que acabava de guanyar, que era el títol de l'NBA. Bé, no perdem més temps i anem a la prèvia de demà.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Demà a les 9 del vespre, última jornada en horari unificat de la fase Lliga de la Champions, i això evidentment vol dir que al Camp Nou s'hi jugarà un Barça-Copenhagen que, si Déu vol i tot va com ha d'anar, i el marcador del Barça conjuntament amb el dels altres partits que juguen a aquella hora fa quadre, col·locarà el Barça al top 8 de la Champions i, per tant, li estalviarà la ronda de setzens, etcètera, etcètera. Després, amb la Ruth Vilar, repassarem de quins partits ha d'estar pendent el Barça en el dia de demà. Però abans, Ramon Salmurri, bona tarda.
Bona tarda.
Avui ha parlat Hansi Flick.
Era xampany.
Era xampany.
Ah, sí?
Era xampany. Un rosat. I ho he anat a buscar,
sí, sí,
eh?
Sí. No m'ho no havíem fet, perquè ara m'havia quedat amb el dubte.
I tot en ordre. Sí, tot en ordre. Gràcies. Gràcies.
Que vol que li preguntis com està ell, també, tu.
Ja, però és que ell porta aguantant-lo tota la tarda, ja ho sé que està bé.
Sí, però la nostra audiència això no ho sap.
Sí. Creus que t'ho hem de preguntar cada dia per si algun dia no està tot en ordre perquè tu puguis informar, no?
O sigui, aquest senyor, saluda... què tal? Salmurri, què? Vinga, tira. O sigui, saps? Imagina't. No sé.
Tot el dia reclamant casito, eh?
Com et sentiries tu?
Sí, sí.
Saps?
Mare meva, quin victimisme. El que sí que està bé i no cal preguntar-li, tot i que fa uns dies no ho estava, és Ferran Torres.
Sí, Ferran Torres ja està recuperat. Avui ha estat la primera sessió que ha fet amb el grup. Ha explicat Flick que ahir va ser l'últim test i que va anar prou bé, que està especialment content per com ha aconseguit escurçar terminis i que de cara a demà podrà comptar amb ell, però també és veritat que ha dit alguna cosa així com està per ajudar. És a dir, no comptis que Ferran Torres, en principi, tenint en compte el que ha dit Flick, demà serà titular.
Tingueu-ho en compte tots plegats per la Loto Hansi.
Ja que em preguntes això, recordo que demà no hi és Frenkie de Jong, mm-hmm, i tampoc hi és Pedri, mm-hmm, que és segurament el gran interrogant que té el Barça a l'alineació de cara demà, tampoc hi és Joao Cancelo,
que és el gran alleujament que té Hansi Flick,
a més de Gavi Christensen, que tampoc poden jugar.
Molt bé. Això pel que fa a la convocatòria, que suposo que sortirà demà al matí, sí, però que serà tants caps, tants barrets, tenint en compte això que us explica el Salmurri. Més enllà d'això, què diu Flick de cara a aquest partit de demà?
És un partit emmarcat en el context esportiu, perquè el Barça se la juga demà, ha de guanyar, ho deies tu, igualar el millor marcador si vol ser el top 8, bàsicament el millor marcador de Sporting, City, Atlètic de Madrid i Atalanta. a aquesta hora, amb 7 i 14 minuts, el Barça continua depenent d'ell per fer el millor marcador de la jornada, millor o igual que la resta dels seus perseguidors. És una potestat que, a hores d'ara, el Barça encara té.
Tu vols dir que quan acabi aquesta hora, el que tu vulguis, quan acabi el partit, vols dir que haurà de mirar els altres marcadors o que no li caldrà?
Bé, home, de reull sí que els haurà de mirar.
D'acord, gràcies. Tant,
clar que sí.
Què diu Flick?
Clar que sí, a no ser que guanyés 50-0. En qualsevol cas, el missatge...
Així.
Sí, sí, així, així,
no,
sí,
si
així,
guanya,
sí.
Mira, dic que si guanya 6-0, no cal que miri la resta de marcadors.
Ah, sí, sí.
Molt bé.
En qualsevol cas, el missatge del vestidor d'avui ha estat molt clar, intentar abstreure's de marcador, resultats del que estigui passant en altres camps i focalitzar-se en aconseguir la victòria i fer el millor partit possible. De fet, Flick ha parlat de mantenir la porteria 0 com una de les claus per, a partir d'aquí, anar creixent durant el partit.
I hope they are good. They are feeling good with confidence. You know, we have to respect Copenhagen, but they also have to...
Espero que estiguin bé i en confiança. Hem de respectar el Copenhagen. Han de guanyar per aconseguir la classificació. Això és el que he dit a l'equip. El més important és que fem la nostra feina, juguem al nostre millor nivell. No serà un partit fàcil, però al final està molt clar. Volem guanyar i aconseguir la classificació pel top 8.
So this is our job, what to
do. És evident que el Barça parteix amb avantatge respecte al Copenhagen, tot i que Flick ha recordat que el conjunt danès també se la juga. El Barça, bàsicament, té un problema, i és aquest buit al mig del camp, sense Frenkie ni Pedri, i a quatre noms damunt la taula per ocupar aquestes dues posicions, Eric, Casadó, Bernal i Dani Olmo, i avui Dani Olmo també ha sortit en roda premsa. Bàsicament... diria que per fer de Pedri sembla ser qui més números té ara mateix, tot i que avui ell s'ha reivindicat com a 10, ha dit que és la seva posició natural, però també ha reconegut que si cal ajudar, doncs ho farà.
Al final les baixes de Pedri i Frenkie són sensibles perquè són jugadors importants, però no serà excusa. Tenim jugadors, jo puc jugar en aquesta posició, Casa, Berni, Eric poden jugar de 6 també, o sigui, no hi ha cap problema. És una posició en la que ja he jugat amb el míster i amb altres equips, o sigui, al final no hi haurà problema.
Un Olmo en ratxa aquests últims partits, 7 gols i 3 assistències aquesta temporada, ha jugat 24 partits i se n'ha perdut 12, és a dir, s'ha perdut un terç dels partits per lesió.
Déu-n'hi-do,
Sí. Ell, ara mateix, del moment actual, se sent especialment satisfet perquè després d'aquesta darrera absència doncs està aconseguint recuperar el to, tot i que reivindica que encara pot donar una mica més.
Estoy contento, estoy satisfecho, pero aún no. O sea, yo creo que aún puedo sacar una mejor versión de mí mismo. Sí que es verdad que he tenido más continuidad, he tenido más acierto de cara a gol en estos últimos partidos, pero aún creo que puedo mejorar en muchísimos aspectos, que la mejor parte de la temporada está por venir, y eso es lo que quiero seguir haciendo, seguir entrenando al máximo, seguir jugando, seguir aportando, seguir ganando y dar alegrías a la afición.
I dues coses més. Una, Dani Olmo ha explicat que com el va convèncer o com va ser la conversa amb Hansi Flick quan el va anar a fitxar a l'estiu de la seva arribada al Barça. Flick el coneixia de la Bundesliga i va trucar a Dani Olmo i li va dir que el volia exactament per jugar a la mitja punta perquè li agradava molt el seu joc entre línies, sobretot el seu primer control i la seva arribada a l'àrea.
Això se sabia. Vull dir que Flick va tenir una intervenció tan directa. Jo, és que
jo no n'era conscient.
Sempre hauria jurat que era una aposta de Deco, però sí. Tal com ho heu
explicat. Ho ha explicat el propi,
sí.
Dani Olmo. Sí, sí, a mi m'ha sorprès i m'ha creat l'atenció. I, per cert, Flick ha estat o s'ha mostrat especialment satisfet perquè aquesta setmana es faci oficial la renovació de Fermín fins al 2031.
Sí, tot i que fa allò que fa amb determinats jugadors, que és... Sí, però tampoc li faré un superelogi perquè, no sé, perquè deu considerar que Fermín és dispers o sí, vés a saber per què. En fi, no seria la roda de premsa més apassionant de Hansi Flick abans d'un partit. És un partit que és... No diré que és un partit trampa perquè seria un tòpic massa fàcil, però és d'aquells partits que dius, per una banda, el rival, per més que se la juguin, és el que és, i per l'altre tu no et pots despistar ni mica ni gens perquè has de guanyar per nassos i, a més, has de fer el millor resultat possible. És a dir, no serveixen els serveis mínims de diumenge contra l'Oviedo, per dir-ho així.
Estic d'acord amb això, però no estic d'acord amb qui ha d'estar pendent el Barça dels altres partits. El Barça només ha d'estar pendent del seu partit.
Això ja, com a filosofia està molt bé, però quan acabis el partit has de mirar els altres marcadors.
Sí, però després.
D'acord.
Tot això, Miguel, és que no sé si ho has seguit, és un debat que ve de dijous passat sobre si el Barça depèn o no d'ell mateix. I matemàticament ja... fins i tot els més exacerbats defensors del sí ja han baixat del burro.
Bueno, jo dic que per dependre del Barça...
Matemàticament crec que ja no ho sosté ningú.
És que matemàticament no estava en discussió. Tècnicament, el que vulguis, però el Barça depèn de si mateix.
Per dependre de tu...
Si tu guanyes i guanyes bé, passaràs.
Primer de tot has de guanyar. I després has de mirar de guanyar dels més gols possibles. El qual vol dir que si en fas un, no has de preocupar-te per marcar el cinquè, sinó el segon.
Això és a dir, de tota la vida.
S'hauria de jugar amb bastanta paciència perquè aquest equip ja ha demostrat que en 10 minuts et pot fer 3 gols i és igual que siguin del 20 al 30 de la primera part que del 20 al 30 de la segona, del 30 al 45 de la segona.
Aquest equip vols dir el Barça, eh?
Aquest equip vull dir el Barça. Per tant, jo, si fos el jugador del Barça, m'oblidaria absolutament de qualsevol altre partit que no sigui el meu i procuraria obtenir el major rendiment possible, perquè això representa que si les coses acaben bé, al febrer tens 2 partits menys i et pots centrar el que t'has de centrar.
Jo, com tu, Jordi, no ho considero un partit trampa, però sí que crec que el rival és millor del que molts pensem. És a dir, és un equip que va guanyar contra el Villarreal, és un equip que contra el Nàpols, amb un jugador menys, va empatar el maig, és a dir...
Despista, perquè ara de seguida parlarem amb un membre de l'staff tècnic del Copenhagen. Despista perquè a la seva lliga no estan fent un any gaire regular, però en canvi a la Champions, jo confesso que no els havia vist, però el dia del Villarreal vaig pensar, compta amb aquesta gent, que si vas amb l'empanada et foten l'aigua a casa.
Per això és important, jo crec que el que apuntava el Miguel, no? que és fàcil que el partit se'l puguin prendre els mateixos jugadors o Hansi Flick ja ho deixa molt clar que no? Que hem d'anar a golejar, hem d'intentar fer el màxim de gols, vale. D'acord, això és evident, però pas a pas. Primer hem de marcar el primer i s'ha de jugar bé futbol.
És que això ja era evident a Praga i va anar d'un pèl.
És que és això. I contra l'Oviedo també em va donar aquesta sensació. El punt més relaxat, sobretot a la primera part, amb un partit amb molt poc ritme, de potser pensar, ostres, això està fet, perquè jo hem contra l'últim classificat i potser no està tan fet. I compte. Jo soc, mira, per primera vegada potser des de que vinc al Tot Costa, soc prudent i faig una passa una mica més enrere que el que faig normalment.
Òscar, tu abans de preguntar-te què et diu el Nas sobre el partit, com que a vegades ens sorprens havent vist equips estranys, a vegades veus el Castilla, etc. Uh-huh. Has seguit el Copenhagen?
Sí, a la Champions sí.
I què?
A la Champions sí, però... A veure, és que m'heu posat d'exemple el Villarreal, i el Villarreal a la Champions, l'Ajax el va guanyar, que l'Ajax sí. Pràcticament no havia fet molt, molt pocs punts, i el Barça jugant a casa... Home, jo crec que si el Barça s'ha de classificar o no, serà per la diferència de gols, no perquè no pugui guanyar el Copenhague. Mm. I amb el que dèieu, també volia afegir, és normal quan fitxes un jugador per acabar de convèncer-lo que parli amb l'entrenador. Moltes cops ja ho demana el jugador, per això que no em sembla gens estrany.
No deia que em semblés estrany, sinó que jo aquest detall no el coneixia. Així com altres vegades sí que hem sabut, sobretot a l'era Xavi, recordo que Xavi
intervenia molt. Sí, però vull dir que tots, molt. Però vull dir que tots.
Sí.
Dir, no amb aquest, segur que amb tots els fitxatges, amb en Roni també ho devia fer, amb tots abans de signar, ja el club diu, escolta, necessitaríem, parla amb l'entrenador, diu, escolta, necessitaríem que li fessis un truc per acabar de convèncer, per explicar-li, i moltes vegades el jugador mateix també vol sentir aquestes coses de l'entrenador, on el veu jugant, si tindrà més o menys minuts, i bé, coses aquestes. Abans es feia molt menys, però ara és habitual amb tots els fitxatges.
Bé, en definitiva... cadascú en el seu grau, però prudència barrejada amb confiança de cara al partit de demà, com diu l'Òscar. El més normal jugant al Barça a casa és que el Barça guanyi el partit, i després ja veurem per quina diferència. Després us demanarem a la Loto Hansi qui no ens creieu que farà Flick demà, però ara us demano el que faríeu vosaltres al mig del camp, tenint en compte que demà falten dues peces titulars indiscutibles i que avui Olmo faria, entre cometes, per fer de Pedri, que és un paper que ja ha ocupat en altres moments de la temporada quan ha faltat el jugador canari.
Vols dir quin tres jugadors?
Per exemple?
Bernal, Fermín, Olmo.
Aquest faries tu, eh?
Jo avançaria la posició Eric, Fermín, Olmo.
Òscar?
Sí, Eric, Olmo, Fermín, de fet. Fermín més a mitja punta.
Exacte.
És que, a veure, hi ha molts condicionants. Si Bernal hagués jugat més minuts durant la temporada, faria Bernal, Fermín i Olmo. I el que farà jo crec que serà una altra cosa.
Ningú apostaria per Casado, eh?
No, home, si has d'apostar, és que jo... M'has preguntat el que faria
sí,
jo.
Sí, no t'ho estic retraient. No. Comento, perquè l'altre dia va ser titular.
També hi ha una opció de, segons com vagi el partit, potser, o com pensi l'entrenador que pot anar al partit, potser pot posar Eric.
Clar, és el que deia la Gemma.
I jugar...
Sí. Jo crec que és el que farà, eh?
Jo també ho crec.
I tenir més sortida de pilota, millor sortida de pilota. No ho sé, si depengués de mi jo faria això, però clar, jo no veig que l'entrenament cada dia, sé com estan els jugadors.
Amb Eric podries pensar, home, si ara ja està jugant de central, tot i que l'altre dia va jugar de lateral...
Qui de central?
Deixa el de central,
i... les dues coses.
Però queda clar que Flick no l'inquieta gens això de canviar moltes peces, però l'altre dia va canviar gairebé tota la defensa de,
bueno, però
de posició.
Avui ha dit que li preocupa molt mantenir la porteria zero, eh?
Ja, què passa, això t'hi pot ajudar, bueno, també des de la posició de mig centre.
Bueno, sí, també, clar, tot ajuda, però vull dir que convindria que a la defensa tingués el màxim de compenetració possible, és a dir, que juguessin gent que estan acostumats a compartir línia cada partit.
Però ara ho comentàvem, tenim en línia un membre del cos tècnic del Copenhagen per ajudar-nos a visualitzar quin partit ens espera demà. Els últims èxits dels Beatles, em diu el Salva Pou, que el van gravar el dia com avui de l'any 69.
Bon any.
Vas néixer el 69?
Ja m'agradaria.
No, preguntava, no sé per què, és que no sé per què ara t'ha d'agradar el 69.
Bueno.
I vosaltres que esteu, i vosaltres que teniu la ment bruta, que esteu pensant això, doncs encerteu, imagina't.
No, va, això ho penses tu.
Que tinc en línia un home que ha voltat el món del futbol, literalment, i que és valencià, però que des d'aquesta temporada és membre de l'staff tècnic de Jakob Nestrup, l'entrenador del Copenhagen. De fet, l'entrenador del Copenhagen és a punt d'acabar la seva roda de premsa i ara anirem amb la Laia Tudela a veure què diu, però tenim en línia el Sergio Almenara. Sergio, bona tarda.
Hola, bona vesprada, què tal?
Com estàs?
Molt bé. I sent del Camp Nou ara mateix.
Heu viatjat avui, no us heu entrenat aquí, heu anat a visitar el Camp Nou i cap a l'hotel, eh?
Exacte. Hem entrenat a Copenhague este matí i hem eixit en l'avió a Barcelona, hem arribat i ara hem visitat l'estadi i hem acabat.
Com l'has vist?
Molt bé. La gespa impecable, com sempre.
No s'ha notat la pluja dels últims dies, doncs?
No, està molt bé, està perfecte.
Escolta'm, com arriba, com aterra un valencià a un staff tècnic d'un equip danès?
Bueno, moltes voltes pel món i al final pues, crees contactes i els contactes pues, generen certes opinions i quan pregunten per uno, pues, aleshores intentes pues, això que la gent crega en tu i al final es genera pues, i esa red de contactes al final acaba pues, jo estava a la selecció finlandesa en un entrenador danès i van comentar-li que necessitaven un entrenador assistent per al Copenhague i a partir d'ahí pues, van contactar amb mi i me vaig juntar, vaig fer varias entrevistas y le va a agradar el que van a escoltar de la meva part. I així estic, vaig arribar a l'estiu, al juny, i res, molt content, molt feliç d'estar així.
Uh-huh. Tu has fet d'analista de vídeo, però aquí en el Copenhagen també toca fer això o la teva feina és una altra?
No, no, jo soc l'entrenador d'Accions a Valor Parat i jo tinc el meu propi analista.
Uh-huh. Home, les accions a pilota aturada últimament al Barça no se li estan donant gaire bé, és a dir, que deus haver vist debilitats aquí.
Bueno, tots els equips tenen debilitats en valor parat, igual que tenen fortaleses, i al final el que tens que intentar és visualitzar què pot anar bé per al teu equip en els teus jugadors i les teues rutines que crees durant tota la temporada i els principis que pots utilitzar per intentar fer mal al rival i que el rival no te faci mal a tu.
No, no, evidentment no et demanarem que ens avancis l'estratègia, però...
No puc, ni ho faré.
No ens posaràs 10 tios al segon pal, eh?
No, això no ho faré.
Va, d'acord, ni nou tampoc, que al Barça el segon pal li costa una mica defensar-lo als corners. Més enllà d'això, clar, evidentment, Sergio, nosaltres estem enfocats al partit de demà en clau Barça, en si entra el top 8 o no, però vosaltres us hi jugueu també la continuïtat a la Champions, és a dir, que per aquí estem igualats. Quin Copenhagen ens podem esperar demà? Un Copenhagen una mica en la línia dels últims partits dels rivals del Barça, l'Eslàvia, l'Oviedo, anant-lo a buscar a dalt o potser no tan agosarat?
A veure, al final nosaltres el que busquem és un equilibri entre on podem arribar i on el Barça ens va deixar arribar. Aleshores, tenim que tantejar els primers minuts a veure què podem fer, on podem pressionar, a quina altura i al revés també. A on tenim que ficar la pilota quan el Barça està pressionant i quins espais podem tindre les avantatges.
Mm-hmm. Quan va aparèixer el calendari dels rivals del Barça, des de fora, òbviament, mires els rivals i l'etiqueta, la història, diríem, d'aquests equips i penses, home, Copenhagen, rival assequible a priori, però que li expliquin al Villarreal, per exemple. Vull dir que vosaltres en aquesta Champions ja heu donat alguna sorpresa. Per tant, el Barça no s'hauria de despistar, imagino.
Bueno, per a nosaltres no és sorpresa. Nosaltres sabem el que tenim un equip que està ben compensat. Està clar que si no estàs al màxim nivell te passa el que va passar en Londres, al camp del Tottenham. Però si tenim el dia podem donar-li un susto a qualsevol equip de la Champions. I el Copenhague ho ha demostrat no sols este any, sinó les dues últimes participacions en Champions League. Ho ha fet molt bé.
Abans ho comentàvem, es dona la circumstància que la Champions esteu obtenint resultats que han cridat l'atenció i que en canvi a la Lliga Domèstica esteu tenint més irregularitat. Com és això?
És difícil d'explicar, és multifactorial, però al final és una realitat que no estem donant tot el que hauríem de donar a la Lliga. I sí que s'està donant bons resultats i bones actuacions a la Champions League més que a la Lliga.
Ja hem quedat que no revelarem res que no es pugui dir del sistema de joc del Copenhagen demà. Sí que et vull preguntar si hi ha algun futbolista del Copenhagen que no sigui conegut pel gran públic a qui ens recomanaries que ens fixéssim.
Bueno, n'hi ha un jugador que cabria molt bé a la Lliga Espanyola, és el William Clem. És un six. Un sis que és molt espanyol, és danès, però per mi és un jugador que podria caure a qualsevol equip que vulgui jugar de darrere en la pilota i és un jugador molt posicional però té molt bona visió de xoc.
Tinc entès que teniu a la plantilla, vaja, la plantilla és un jugador important de l'equip, el fill de Henrik Larsson, que com sabràs aquí a Barcelona va estar poc temps però va deixar petjada.
Sí. El Jordan Larsson és un jugador molt important per a nosaltres i esperem que demà torni el que sap, que és Uh-huh. L'últim de les coses bones, perdoneu que estic baixant de l'autobús ara mateixa.
Uh-huh. Estàs baixant de l'autobús de...
Cap a l'hotel.
Cap a l'hotel ara ja, eh? Esteu a prop del Camp Nou.
Sí.
Sergio, et volia preguntar, tu t'encarregues de les jugades d'estratègia aturada ofensives, imagino que també defensives, no?
Sí, exacte. Uh-huh. També ajuden en altres coses, però el meu rol... pràcticament se passa en això.
I diries que el Barça és un equip ofensivament potent en les jugades d'estratègia?
Té algunes rutines que poden explotar segons el rival que tingues, però bueno, comparat amb què i en quin club i en quina lliga, el context és important. Aleshores, és un poquet relatiu.
Uh-huh. Deixa'm fer-te una recomanació. Aquesta és de Frank. A les faltes directes no cal que poseu gaire gent a la tanca, però no hi ha manera de fotre'n una dins. Vull dir, si us ho voleu estalviar, per aquí podeu estar tranquils. Acabo, Sergio. Tu no hi vas...
Igual ho digueu ara, però a lo millor demà passa lo contrari. Home, o sigui, que
nosaltres estaríem encantats, però és que em sembla que el Barça en porta a vora 50, que no hi ha manera.
Ah, pues...
Escolta'm, acabo. Crec que tu no hi vas arribar a coincidir, o sigui, si vas coincidir molt poc quan us vau creuar aquest estiu amb Ronny Bardaggi. Se segueix molt a Copenhagen que està fent el Barça i què se'n diu?
Vaig estar dos dies, vaig coincidir dos dies amb ell i se parla molt bé d'ell. A nivell futbolístic pensen que és un jugador molt bona projecció i que pot donar molt al Barça, i per supost que n'hi ha seguiment, que cada vegada que xua amb el Barça pues, se comenta en l'oficina dels entrenadors.
Doncs aquest és el Sergio Almenara, ja ho heu vist, membre de l'staff tècnic del Copenhagen i a més l'especialista en accions a pilota aturada. Ell és valencià i avui ens ha fet el favor d'acompanyar-nos en la prèvia d'aquest partit decisiu que juga demà al Camp Nou. Sergio, gràcies i una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Vinga, adéu.
D'un tècnic del Copenhagen a un altre, el tècnic principal, de fet, estava fent roda de premsa al Camp Nou. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Què ha dit el Bodan Jakob Nestrup que no ens hagi explicat el Sergio Almenara?
Mira, a mi m'ha sorprès perquè estàveu parlant que és un partit molt important pel Copenhagen per les seves aspiracions a classificar-se, i les primeres dues, tres preguntes de la roda de premsa han estat de si... es convertirà en el nou entrenador de l'Eintracht de Frankfurt, i ell ha hagut de respondre això perquè evidentment ha dit bé, diu ara mateix no voldria parlar d'això, diu després, demà, després del partit ja en parlarem, i clar, que semblava una cosa molt immediata, ja hem parlat amb companys de premsa del Copenhagen i ens ha dit que la situació és aquesta, o sigui, el Copenhagen arriba amb la situació que el seu entrenador ara mateix doncs podria, segons com vagi demà, evidentment, i en funció de si es aconsegueixen la classificació o no, no descarten aquí els companys de Copenhagen que marxés del Copenhagen i es convertís en nou tècnic del Frankfurt.
Ara penso de memòria en la classificació, però tindria nassos perquè l'Eintracht jo diria que ja no té opcions. L'Eintracht té 4 punts, per tant no té cap opció de classificar-se, i en canvi el Copenhagen sí, ja tindria gràcia que el Copenhagen passés i se n'anés a l'Eintracht, que evidentment a priori és un club molt més potent. Alguna cosa més que haguem de saber
No, dic que més enllà d'això, que és més una qüestió més seva, de context del Copenhagen, doncs pel que fa al partit, i ara us ho explicarà el Sergi una mica, però vaja, que sí que ha dit en un moment que ell no té cap problema en què demà, diu, jo seré molt defensiu en aquest meravellós estadi, diu, no tindré cap problema, com dient, ja sé que aquí es juga un altre futbol, però diu, jo seré molt defensiu, tot té un límit afegit, però que són molt conscients que evidentment el Barça és molt favorit i molt superior, i que ells no tenen cap pla per intentar aturar els jugadors del Barça, sinó que el seu pla serà intentar treure la seva millor versió.
Molt bé. Per cert, ara que has esmentat l'Eintracht, quan parles d'Eintracht et ve al cap gent afició rival a la graderia, se sap quants danesos venen?
Sí, al màxim, 2.300 aficionats.
Ah, molt bé. Bé,
alguns d'ells bastant, la força danesos diuen que ja arriben aquesta nit, ja seran per Barcelona, però vaja, també s'espera que tinguin una actitud correcta.
Sí, sí. Com a mínim més tranquil·la que,
civilitzada,
que els
sí,
de l'Entra,
sí,
que efectivament. Sí, sí, sí. Vaja, en principi no tenim per què dubtar-ho. Els de l'Entra aquí els coneixem, els del Copenhagen no tant i no consten incidents importants. Laia, des del Camp Nou, si no hi ha res més, gràcies.
Molt bé, adéu-siau. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees. T'ho has
d'agafar com un gran què, Miguel, perquè el Salva Pou no punxa a gust de qualsevol. I ara bé, avui ve el Miguel, Beatles, Van Morrison, vull dir...
Què et sembla malament?
No, em sembla perfecte. No. Avui trobo que hi ha una gran selecció.
Potser deies que el Van Morrison no és ningú.
No, sí, home, sí, però que vull dir que no t'ha posat Green Day, que m'imagino que no et faria la mateixa il·lusió.
No, a mi... Jo sóc un romàntic.
Així m'agrada. Tot i que em fas una pinta relativa, deixa'm que t'ho digui. Ruth Vila, bona tarda.
Bona tarda.
La Ruth ve a detallar-nos de quins partits, segons a qui miris de la taula, no estarà pendent el Barça demà, tot i que tenen els mateixos...
Comprenc que has de justificar el guió, però no m'has rebatut els arguments que t'he donat. Tu ves fent el guió.
No, o sigui, el meu argument, però és que no vull castigar els oients.
Un cop el Barça guanyi, està bé saber quins partits, perquè sí, la posició sí. Pot quedar més amunt o més avall.
Sí, d'acord, però això després.
Sí, però sí, a priori, sí, però perquè sapiguem...
Que durant el partit no cal que hi hagi algú amb la ràdio a la banqueta, això estem d'acord tots.
Ja estaràs
però
tu...
Que quan, exacte. Però que quan acabi el partit els hauràs de mirar, això em sembla bastant...
D'acord, però doncs per això, primer... Doncs, guanyar el teu partit.
Doncs la, mira, ara m'agradaria tenir aquí el Torquemada per saber si demà, durant el partit, faran un silenci informatiu respecte a la resta de marcadors a la...
Demà s'entén. Quan estan passant les coses, dones una informació. Ara parles de suposicions.
Home, voleu dir que donaran els gols dels altres equips?
Sí, normalment ho fan.
Sort que el Bernat...
Home, perquè els oients de la TDT també volen saber què fa el City, també volen saber què fa l'Atlètic de Madrid.
Normal.
Ruth, de què no ha d'estar pendent el Barça demà a partir de les 9 de la nit?
Aviam, hi ha 8 equips empatat a 13 punts. PSG i Newcastle juguen entre ells.
No poden guanyar els dos.
No poden guanyar els dos. El Chelsea visita el Nàpols. L'Sporting Club juga a Sant Mamés. El City rep el Galatasaray. L'Atlètic de Madrid rep el Bodoglim. I l'Atalanta visita el Sant Julià. Després, amb 14 punts que podria superar el Barça, tenim el Tottenham, que visita l'Eintracht. El Liverpool ja en té 15, que juga contra el Carabac a casa, i el Madrid, que també en té 15, i que visita el Benfica.
Ara en parlarem d'aquest partit... És un ball d'això, però menys el Tottenham, que juga al camp de l'Eintracht, que ja hem dit que no té res a pelar en aquesta última jornada, poc o molt tothom s'hi juga alguna cosa, encara que siguin opcions mínimes, com el Sant Giloàs i el Bodo Glim, que encara tenen opcions matemàtiques de classificar-se entre els 24 primers.
Aquests serien, sí.
Perfecte.
El Barça, bàsicament, ha de mirar que City, Atlètic de Madrid i Sporting no li recuperin el gol average favorable que té. El Barça té un més 5 respecte a l'Sporting, que també té un més 5, el que passa que té més gols marcats. Per tant, aquí simplement ha de fer el mateix resultat que l'Sporting. I el City i l'Atlètic de Madrid que no marquin més gols que ell.
I li interessaria molt un empat entre PSG i Newcastle, perquè això obriria dues places.
Per judicar els dos.
Sí. Clar, això sempre i quan, efectivament, tots els que té per dalt guanyin, només cada vegada que un dels de dalt perdi, ja és una plaça més.
Sí, el que passa, els que tenen 13, que són el PSG, el Newcastle i el Chelsea, aquests són els que tenen 13, que ara mateix estan per damunt del Barça. El Tottenham, jo crec que és inviable que no guanyi. El Madrid, encara que empatés, si perd ja és una altra història, encara que empatés té tanta diferència de gol respecte al Barça que no ens serviria de gran cosa. I el Liverpool juga...
Contra el Carabac a casa.
El Karabakh, el Karabakh està...
Qui es pot deixar un punt, sobretot, és el Chelsea a camp de Nàpols.
Sí. Sí, perquè el Nàpols ara mateix estaria fora...
I té un entrenador que va estar al Chelsea.
Conte,
amb el Napoli.
Ja, i vols dir que per haver estat al Chelsea els tindran...
Jo crec que els hi té ganes.
Bé, jo crec que el que voldrà Conte és no fer el ridícul de quedar fora de la... Més que la ràbia que li pugui tenir el...
Bueno, tot això que ho ha explicat, sempre comptant que guanya el Barça, no?
Sempre comptant que guanya el Barça, i a partir de que el Barça guanyi, si fa per una diferència de gols àmplia, segurament no li caldrà ni mirar resultats.
Hem començat per aquí, que l'Òscar ja ens ha dit que el Barça guanyarà. Després ja decidirem per quants gols i ja mirarem, si el Miguel ens ho permet, mirarem la resta de...
Podeu mirar el que vulgueu, cadascú ho veu d'una manera.
Ruth, fins ara.
Fins ara.
Loto Hansi.
Bé, doncs hem de construir el mig del camp que creiem que Hansi Flick farà demà. I, de fet, el mig del camp acaba afectant l'eix de la defensa segons quina peça trieu. Per tant, la primera pregunta que us faig, recordeu, el joc és què farà Flick demà? Qui creieu que farà jugar de mig centre?
Eric García.
Jo ara... demostraré que entenc la pregunta i contestaré el contrari del que he dit. Uh-huh. Eric.
Òscar?
Eric.
Costa Eric també, per tant, jo també penso que Eric, per tant, tots pensem que Eric serà el mig centre i dedueixo que tots situeu Cubarsí i Gerard Martín a l'eix de defensa, amb Koundé a la dreta, Valde a l'esquerra, i ens queden els acompanyants d'Eric. Aquí cal veure si algú hi dona alguna opció a Caçador o tots apostem per Olmo i Fermín.
Olmo i Fermín.
Jo també.
Olmo i Fermín.
Òscar?
Jo també Olmo i Fermín, i el que em va fer de cantar és que Caçador va jugar els 90 minuts.
Sí, jo crec que el va fer jugar contra l'Oviedo per poder donar descans a alguns futbolistes, però que demà probablement... Bé, ho veurem demà, però aquí també, per tant, compte que es pot produir la situació que tinguem unanimitat a l'11 que farà Flick demà, com a mínim aquí a la taula. Menys
Flick.
Exacte. Nosaltres...
Bueno,
nosaltres...
No hem parlat del porter, potser discrepem del porter.
Si Flick s'equivoca, ja és una altra cosa, però nosaltres li hem dit l'11 que farà demà. Eric, Olmo i Fermín creiem que jugarà al mig del camp, i al davant Lamine Yamal, Lewandowski i Rafinha?
Sí.
Doncs no hi ha...
Són els que van jugar diumenge, però...
Va, podria haver-hi l'entrada de Rashford, però... Aleshores, què fas, descansar un partit? Bé, hi ha l'opció de situar Rafinha a la mitja punta i Rashford, però clar, això implicaria deixar Fermín fora, per exemple.
No cal, Hansi, no et compliquis la vida.
Exacte. No. Doncs ja li puc donar, però no té gaire joc avui la Loto Hansi.
Vaja, doncs...
És el que hi ha, tots coincidim més o menys.
És una mica contradictori.
És el que creiem que farà.
És el que creiem que farà, sí.
És que si no fallés, o sigui, si no fallessin els dos a la vegada, Frenkie i Pedri, potser també em decantaria més que pogués entrar un altre jugador, però en el cas de que el Barça necessitarà tant ordre al mig del camp i que Eric García ja ha demostrat aquest ordre al mig del camp, per això em decanto per la...
És el mig centre de qui es fia més després de De Jong.
I a més, té molt bona passada interior, xute bé de fora l'àrea, que crec que demà serà important amb un equip tan tancat tenir bons xutadors, no tinc només per ell, també per Olmo i Fermín i Rafinha, de mirar de...
De tota manera, si això és així, que jo coincideixo amb vosaltres que pinta que serà així, implica que Flick, crec que era l'Òscar i el Miguel que deien si fessin el que jo faria, jugaria a Bernal. Entenc que vol dir que Flick no acaba de veure Bernal encara al màxim nivell competitiu, perquè si no, no desvestiria la defensa en un partit així per reforçar el mig del camp, però vaja.
Jo crec que també hi ha un detall que Eric, dels mig centre, potser és el més defensiu.
Sí.
I està jugant amb dos jugadors per davant que són molt més ofensius, que no són tant jugadors que poden venir a la base com Pedri, són dos mitges puntes. I per això tenir un mig centre més posicional, doncs crec que optarà per això.
Que gairebé seria demà... Es fa difícil dir quin és el dibuix del Barça habitualment al mig del camp, però demà, si juguen aquests que pensem seria clarament un 4-3-3, un mitjà punt, sí. un pivot per davant de la defensa i dos interiors molt ofensius. Bé, això ho sabrem, mira, clavat d'aquí un dia, perquè aquesta hora demà mateix segurament sortirà del forn l'11 del Barça. Ara farem una pausa i anirem al Benfica a Madrid i a sentir Mourinho parlar de sus niños. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Psst, psst, escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacances d'ells del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatges.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo, amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Als anys 30, Boris Skocirev va ser rei d'Andorra durant 9 dies.
Aquest home era un farsant.
Però Boris I també era espia, estafador, seductor i visionari.
Quan exposa quin és el seu programa, no?, per l'Andorra del futur, en certa forma anticipa, no?
Nits sense ficció. Boris Skocirev, l'estafador que va ser rei. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Hauria de conèixer, però ara no... Stevie Wonder. Això ens agrada, també. Sí, sí, no, t'està regalant tota la playlist. Sí, sí. La playlist Miguel Rico.
Si un dia l'hauré de demanar.
Doncs i farà...
El Cola Chrome.
I faràs ben fet. Bueno, és una playlist que és tan bona que potser li agradaria fins i tot a Mourinho, que avui ha tingut un dia amable amb el món i en particular amb el seu deixeble Arbeloa. Demà a Dalús, Benfica Real Madrid, on tots dos equips, el Benfica per continuar viu a la Champions i el Madrid per garantir plaça al top 8, necessiten guanyar-lo. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
En tot cas, evidentment el partit és important competitivament com ho són tants d'altres, però el morbo de veure banqueta, costat de banqueta, Mourinho i Arbeloa, és el que ha presidit la prèvia del partit.
una tarda de declaracions d'amor mútues entre sí, Arbeloa i Mourinho, una cosa, un ensucramenta que no es pot suportar.
A tu t'agrada més que s'insultin.
No, home, no que s'insultin, no, però...
Una mica de salsa, ja.
Una mica, sí, exacte. Sí. La seva relació ha tornat a centrar com era evident i com podíem esperar les rodes de premsa. Fins ara havíem sentit sempre Arbeloa parlar de Mourinho, però no a l'inrevés. El primer aquesta tarda en parlar al migdia ha sigut Mourinho, declaració d'amor no només al Arbeloa, també al Madrid, amor etern cap al Madrid, i cap dubte que en cap cas mai ha volgut menysprear ningú quan va parlar de l'arribada d'entrenadors sense experiència. De fet, ha explicat Mourinho que per ell també va ser una sorpresa quan l'any 2000 el Benfica el va trucar i ell els hi va dir no, és que jo no vull venir d'assistent, i li van dir no, és que no vens d'assistent, vens de primer entrenador. Això ho ha explicat avui, i també ha explicat que per ell Arbeloa és un dels seus i sobretot de les millors persones que ha entrenat mai.
Son mis niños, no solamente son jugadores, exjugadores míos, como son exjugadores especiales. Hablando de Álvaro, yo diría mismo que es de los jugadores que del punto de vista humano, del punto de vista de la relación personal, de la empatía personal, es de mis jugadores favoritos de todos. No ha sido obviamente el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero es seguramente un de los mejores hombres que ha jugado para mí en el Real Madrid. Yo, Álvaro, solo espero que todo vaya muy, muy bien.
Això penúltim, que Arbeloa no és dels millors jugadors que ha dirigit, no, potser no calia que ho aclarís, però ho ha fet bé en tot cas per si algú estava despistat. L'altre niño és, ho dèiem abans, Cristian Kibu, exjugador de l'Inter i ara entrenador de l'equip milanès. Bé, que és el que deia Mourinho, que és que quan va dir allò de no entenc com els equips grans donen la plaça a entrenadors sense experiència.
Jo crec que ho deia pels de la Premier, pel Carrick i pel Rossenyor, aquest que ha anat al Chelsea.
Bé, és que cadascú... Mourinho ha dit, els italians creuen que ho vaig dir per Kibu, els espanyols per Arbeloa, sí. A Portugal... No,
per això ara ja crec que ho diu per aquestos, perquè
Portugal,
ja eliminant tot.
Creien que ho deia per Amorim, que es veu que no tenen bona relació i que va sortir trasquilat del United. No, però
l'Amorim havia fet una feina a l'Sporting de Lisboa.
Ja, no, sí, per això, que a mi em quadrava molt més que fos per Arbeloa i fins i tot per equivoca, no pas per Amorim, però vaja, en fi, que avui Mourinho lògicament ha descartat que estigués fotent-li un pal al seu protegit. Què més?
També ha parlat de Xavi Alonso, qui també considera un dels seus i ha fugit d'estudi també quan li han preguntat pels seus famosos perquès. Han volgut buscar una relació que ell ho va dir en aquell moment en el cas Negreira.
Una cosa que no m'interessa, honestamente no m'interessa. Yo vivo mi carrera día a día, pienso en hoy y mañana, no en ayer, lo que ha pasado, ya está.
Aquí reconec que m'ha sorprès, eh? Jo pensava que s'hi abonaria i que sucaria pa, però és veritat que el poque, eren tot arbitratges europeus que, segons Mourinho, havien beneficiat el Barça. Vull dir que ell no parlava...
Potser si entrenes tants anys al Madrid... tens respostes al porquè et convé més no dir-les.
Ja, bé, en tot cas, jo, la veritat, no esperava, sincerament, que Mourinho li preguntessin per Negreira, però ja que li han preguntat he pensat, ui, aquí s'hi tirarà de cap, i la veritat
era
és que...
Era fàcil, no?, que saltés i que digués alguna de les seves.
M'ha sorprès bastant. Alguna cosa més de
Mourinho?
Sí, de Mourinho?
Mourinho ja res ja més, però sí, Arbeloa just acaba ara de finalitzar la roda de premsa prèvia a aquest partit. Evidentment li han preguntat per les paraules de Mourinho i una mica més d'ensucramenta.
No me he perdido la rueda de prensa del míster, no me las perdí cuando era jugador y poníamos en el vestuario todas y cada una de sus ruedas de prensa, y no lo he hecho hoy, ¿no? Y para mí, pues evidentemente un orgullo tremendo escuchar todo lo que ha dicho de mí, pues la verdad es que emocionado y feliz porque José ha sido para mí mucho más que un entrenador a todos los niveles, sobre todo a nivel personal, ha significado y ha sido muy importante durante toda mi carrera, y hoy en día pues también le considero un gran amigo. Así
ha dit que encara no havien parlat, diu que encara no havien parlat, no havien parlat per telèfon, però que són tan amics que està segur que si el truca un dia a les 3 de la matinada, evidentment Mourinho li agafarà el telèfon, perquè són aquesta classe d'amics que no cal que estiguin constantment parlant.
És difícil, és difícil treure't del damunt la llufada que ets un pilota professional amb aquest tipus de declaracions, però en fi...
Doncs espera't, perquè mira, ja l'últim, per parlar una mica del partit, que també estaria bé, li han preguntat pel partit i ha dit que el partit té una dificultat tremenda, que el seu únic objectiu és guanyar, però que arriben amb molta humilitat.
Para nosotros es un partido importantísimo, queremos estar en ese top 8, necesitamos conseguir los 3 puntos mañana contra un grandísimo equipo que, bueno, pues incluso si vinieran con el equipo de la Youth League, tienen al mejor líder posible. Yo ya les avisaba a los jugadores de la dificultad del partido de mañana, venimos con una humildad tremenda.
Incluso si vinieran con el equipo de la Youth League, que es difícil.
De la
Youth League. Ja, bueno, és que l'altra és la Champions League, vull dir, crec que no, per la categoria no canvien la pronúncia. I, a veure si algú m'acompanya en el raonament. A mi el Madrid em va agradar força, per no dir que molt, a Villarreal, i alhora crec que demà no guanyen. Algú m'acompanya?
No, però...
No m'acompanyes. Ja,
no. Però estaria encantat de poder-te acompanyar.
Sí, que va ser el millor Madrid de la temporada, possiblement. Que al Madrid encara li falta, per mi, entendre...